3 minuts per sobre de 3 quarts de 12 del matí. Tancarem segona hora amb literatura. Rebent Jordi Van Campen, director d'Esprint Idiomes. Bon dia, Jordi.
Molt bon dia.
Avui portes un llibre, com ja de fet ho fas habitualment, un llibre d'un autor, i així comentem les dues coses, la vida i obra de l'autor i el llibre. El llibre és La importància de ser franc.
La importància de ser franc, perquè estava jo aquests dies al Nadal mirant els telenotícies i tot deien, no, que el 2013 seria, vaja, com a mínim terrible, no? I jo vaig pensar, anem a veure quin llibre em fa gràcia a mi o quina cosa m'ha fet gràcia per riure una mica i a veure si convertim una mica un somriure, perquè de veritat que tal com ens han pintat el pati va malament.
I franc, és d'Oscar Wilde, per cert?
És Oscar Wilde, i Oscar Wilde... Sempre una mica el relacionem amb l'humor o amb l'enginy o amb les frases enginyoses, però no necessàriament, com ja anirem veient.
I aclarim ara franc de nom. De F sí, majúscules, amb K final...
Bueno, o no.
Però per això buscàvem aquest llibre, ja,
o no,
ja ho hem vist.
Sí, el títol original, que traduiríem literalment per La importància de ser Ernest, no? The importance of being Ernest, que clar, en anglès permet el joc entre Ernest, el nom Ernest, i un cert adjectiu que comporta honestedat o ser una persona recta i tal.
Es manté en aquest sentit la traducció al català.
I en aquest sentit, clar, hem volgut ser franc. És una bona troballa, tot i que franc no acaba de ser un nom català, però és una bona troballa. En castellà no van saber-ho trobar o no van voler-ho buscar i van traduir literalment per La importància de ser Ernesto.
De ser Ernesto, i aquí estem perdent ja una part de l'obra.
Una part important de l'obra. Hi ha molts jocs de paraules. El Wilde era molt famós per això, pels seus jocs de paraules, i realment és una obra que porta la rialla i que s'ha representat, és que centenars de vegades, a nivell amateur, fins i tot, buscar-ho per internet, i trobareu que s'està representant a molts llocs.
Fem un petit resum de l'obra per començar. Com deia ara el Jordi, una obra que no passa de moda, que representa en molts teatres aquesta importància de ser franc.
Bueno, estem parlant del Londres bonic, el Londres aquell senyorial, victorià, i aleshores tenim un senyor que quan va a Londres doncs es comporta com un cràpula, però que mentrestant viu al camp, i al camp ell és un senyor que a més és tutor d'una noia, i per tant ha de fer de tutor, ha de ser una persona absolutament de fiar, no? Seguint les normes. I per escapar-se de tant en tant d'aquesta rutina i poder anar a la ciutat a fer de les seves, doncs s'inventa aquesta cosa d'un germà que ell doncs va visitar, que és un germà díscol, un germà dolent. I a la ciutat coincideix amb un altre que està fent exactament el mateix, però al revés, que a la ciutat és el bon Jan, però quan se'n va al camp de tant en tant a fer escapadetes i a fer de les seves. És una situació una mica de mirall. I a partir d'aquí, doncs, tots dos acabaran corregits i acabaran, a través de la força, de l'amor, només faltaria, doncs acabaran sent persones com Déu mana.
Potser tots algun cop a la vida ho hem pensat, no?, a fer això, o no?
Home, jo crec que és fantàstic, és una idea fantàstica, la idea d'una doble vida, d'una duplicitat. Recordo un exemple, un cas que es va donar als anys 80, mira si fa anys i me'n recordo perfectament, va sortir les notícies d'un home que als Estats Units havia fet 3 famílies en 3 estats diferents, sense que ho sabessin les respectives esposes, perquè era viatjant de comerç, havia tingut fills amb totes, i a tots els fills els havia posat el mateix nom. O sigui, ara no sé com es deia, però si el senyor es deia Joan, a tots 3 fills, als 3 estats diferents, els havia posat Joan. I clar, quan li vam preguntar per què, va dir, home, no podia evitar-ho. No.
I així cada cop que els trucava, mira, segur que l'encertava.
Exacte, no s'equivocava, aquí no hi havia problemes.
Què destaquem més d'aquest autor, Jordi, d'Oscar Wilde, irlandès?
A veure, una ja l'hem dit, que és l'enginy. Té una facilitat per fer frases enginyoses extraordinària. És a dir, pràcticament a cada pàgina ens trobem 2-3 frases d'aquelles que després esdevenen citacions, i se n'han fet molts llibres col·leccionant només les seves citacions. És molt, molt enginyós, molt divertit. Ara que està tan de moda enviar whatsapps i missatges d'internet amb frases enginyoses, no? Doncs moltes venen de l'Oscar Wilde. L'altra cosa que podríem destacar és la seva versatilitat. Versatilitat? Ja ho diré bé algun dia. Aquest senyor és dramaturg, però també ha fet unes novel·les absolutament conegudes, i després també té uns contes infantils preciosos, però preciosos, i que tots coneixem. Si ara jo te n'explico un, segurament el coneixeries, però no el relacionaries amb ell. Però són contes preciosos.
conte, novel·la... En aquest cas, la importància de ser franc és difícil de traduir, Jordi?
Molt, és una... Clar, a més dificultat de llenguatge, jocs de paraules, coses enginyoses d'aquestes, clar, més dificultat de traducció. Ja hem vist, doncs, la traducció del títol, que li va costar prou. En el traductor català, que, per cert, hauríem de citar, és el Jaume Malendres, que el va traduir per l'Institut del Teatre a finals dels anys 90. I realment va fer una molt bona feina en aquest sentit.
Quines altres obres d'Oscar Wilde destaquem per qui, mira, a través de la importància de ser franc, s'animi i vulgui continuar llegint?
Per aquella gent jove que sé jo, prefereixi el cinema, la literatura, recordem una pel·lícula que es deia, em sembla, que es deia La Liga de los Hombres Extraordinarios,
sí,
que hi ha un Sean Connery que acumula tota una sèrie d'herois i tal. Un d'aquests és el Dorian Gray, que és un home que viu també dintre d'un retrat, i si mates el retrat, doncs ell es mor, perquè el conserva, diguéssim, intemporal, i en passant els segles ell no envelleix mai, no? Doncs aquest personatge és d'Oscar Wilde. El retrat de Dorian Gray és la seva millor novel·la, diguéssim, i és una novel·la que podem qualificar de gènere de terror, en aquest cas, però que és una meravella, és una novel·la, és un clàssic absolut.
Quan parlem d'un autor molt famós, com és el cas d'Oscar Wilde, escriptor i dramaturg irlandès, és perquè era molt bo, Jordi, o perquè se l'ha mitificat per algun moment concret de la seva biografia?
Bueno, aquí tenim les dues coses alhora. No hi ha dubte de la seva vàlua literària. És un escriptor absolutament bo pel cànon, dels que quedaran. D'aquí 100 anys continuarem parlant de l'Oscar Wilde, d'això no hi ha cap mena de dubte. Però alhora, en el seu moment, al voltant de l'any 1900, coincidint amb el final de l'època victoriana, hi va haver un gran escàndol que va anar a judici perquè, doncs, bueno, en la seva vessant homosexual, després d'estar casat, tenir dues criatures i tal, però doncs, va acabar doncs, seduint el fill d'un noble, i aleshores hi va haver un judici, en aquell moment això no estava ben vist, etc. I se'n va fer un gran escàndol. Tan gran que va perdre el judici i va anar a presó durant un parell d'anys, a la presó de Reading, i mai de la vida després se'l va tornar... com es diu això? És a dir, no van tornar a posar cap obra seva a teatre en escena. Mentre ell va ser viu, va ser completament ignorat. Ell es va exiliar a França, però el que vull dir-te és que ell una mica jugava ja a ser això, a ser un personatge, era un gran dandy, era una persona que li agradava, igual que els personatges d'aquesta comèdia de la qual estem parlant, li agradava anar, no amb una flor a la butxaca de l'americana, no, sinó amb un pedazo de flor, amb una flor enorme, li agradava cridar l'atenció. Potser és la primera... Potser és el primer personatge que va entendre allò que després va dir el Dalí, no? Que l'important és que et coneguin o que parlin de tu encara que sigui malament, no?
Per tant, conclouríem que hi ha gent que coneix Oscar Wilde, però potser no ha llegit, Jordi, la seva novel·la.
La novel·la, el retrat de Dorian Gray, o les obres de teatre, el Vano de Lady Windermere, o Salomé, o tantes altres, però jo us recomano, sobretot, aquesta petita novel·la tan còmica, aquesta paròdia, que és La importància de ser franc, o La importància de llamar-se Ernesto, o, si podeu, ara tots els que ja esteu escolaritzats en anglès, The Importance of Being Ernest, jo penso que paga la pena.
Una edat, Jordi, per començar amb aquest llibre.
Pues potser una edat universitària, potser quan ja tenim aquest domini de l'anglès, o si voleu fer en català, doncs també jo penso ja quan ja estem al voltant dels 20 anys, perquè és una gran paròdia i hi ha molta ironia. Aleshores, més que l'acció, el que interessa és veure el retrat social que ens deixa a través de l'humor. Aquesta societat victoriana tan de formes, però que en el fons tots feien el que podien i feien la viu-viu. El retrat de les senyores, us asseguro que és espectacular. Des de la teta Augusta, que fa por, és un dragó, però un dragó d'aquells del calendari xinès, fins a les dues noies joves que són tela marinera.
Personalment, Jordi, veiem que t'agrada molt aquest autor.
Bé, és un autor que realment a mi m'ha sorprès molt, m'ha sorprès. Jo el vaig conèixer a través d'aquesta obra, un record per l'Helena Martín, que és qui me'l va fer conèixer, però després les altres obres de teatre, Tragèdies, la novel·la, que és absolutament digna d'Edgar Allan Poe, seria, però després aquests contes infantils, que jo us recomano moltíssim. El príncep feliç, recordeu la història de l'estàtua d'un príncep que a poc a poc va perdent la brillantor daurada, o el gegant egoista, un gegant que tenia un jardí i els nens volien anar a jugar al jardí i no els deixava, i al final un nen el convenç, però al final el nen desapareix perquè al fons és Jesucrist. Uns contes molt bonics que fan caure la llagrimeta.
Doncs aquesta és la recomanació d'avui del Jordi Van Campet, el director d'Esprint Idiomes, col·laborador d'aquesta casa. Cada 15 dies, els dimecres aquí el tenim, avui ens ha portat La importància de ser franc d'Oscar Wilde, un bon moment per llegir-lo. Jordi, després d'escoltar aquesta secció.
Jo crec que, si no estàs escoltant Ràdio Sant Cugat, qualsevol moment és bo per llegir.
Per cert, has dit cràpula avui a la secció.
Cràpula.
Crec que l'última vegada que vas venir aquesta paraula ja la vas dir.
Ah, mira, és que a mi m'agrada molt aquesta paraula.
Ara estic recordant, vam parlar d'Erri de Luca, no sé si van dir cràpula també a Erri de Luca.
No crec.
M'estranyaria, m'estranyaria
no,
molt.
No, ell no té gaire de cràpula a Erri de Luca. No sé si ho devíem dir, potser sí, no sé. No sé,
o pusongling
no
sé. O...
Hi ha paraules, aquest ja em sonaria més.
Un dia vas sortir cràpula i avui quan l'has dit...
He de canviar el vocabulari. El proper dia prometo als oients que posarem un adjectiu nou.
Jordi Van Campen, director de Sprint Idiomes, moltes gràcies. Amb Let It Be dels Beatles arribarem fins al punt de les 12 del migdia. There is still a chance that they will see. There will be an answer. Let it be. 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 There will be an answer. Let it be. 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 Whisper words of wisdom. Let it be. And when the night is cloudy, there's still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of her music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. There will be an answer. Let it be. Yeah, let it be. Let it be. Let it be. Let it be. Whisper words of wisdom. Let it be.